Les residències per la gent gran, un sector que belluga 4.500 milions d'euros a tot Espanya. Són més de 5.600 els centres que hi ha a tot l'estat espanyol, 1.073 a Catalunya. De fet, és el territori on hi ha més amb diferència. D'aquestes, només un 15% són de titularitat pública. Per tant, la majoria de la gent gran a Catalunya viu en centres de capital privat en concert amb l'administració. Hi ha grans grups inversors que estan entrant en aquest mercat en els últims anys buscant la rendibilitat de cada llit. És a dir, un sector que hauria de buscar la rendibilitat social, perquè és un servei social, s'està convertint en un sector que busca la rendibilitat econòmica. La consultora especialitzada en Gomet ens explicaven al Catalunya Nit com funcionava tot aquest sector, aquests grans inversors que es preparen a més per fer créixer aquest sector tan sucós que dona tants beneficis, i Espanya, que no ha posat cap mena de límit a aquest negoci. I de tot plegat en volem parlar a aquesta hora amb la presidenta de l'ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual. Bona nit.
Hola, bona nit.
Però abans d'entrar a analitzar el funcionament del sector, aquestes titularitats públiques i privades, m'agradaria, si li sembla bé, senyora Pasqual, posar-nos al dia pel que fa a la situació ara mateix a les residències de la gent gran de Catalunya. Estan avui pitjor que fa una o dues setmanes, o podem dir que ha millorat la situació?
Bé, volem, evidentment, si comparem fa dues setmanes, estem millor. Diguem que es fan més derivacions hospitalàries, ha començat a arribar als PCRs i, per tant, podem fer una sectorització més correcta. És a dir, fins ara nosaltres no sabíem qui tenia Covid, qui no, i ara amb els PCRs doncs, podem començar, és a dir, surts d'una asimptomàtica que no teníem identificada, i han moltíssimes formes del Covid que evidentment nosaltres, com tota la població, només podies identificar aquelles persones que tenien febre. Amb els PCRs això es podrà sectoritzar diferent i es podran anar aïllant les persones. Clar, el problema està en que quan hi ha el Covid que està a dins i està en força, pues, lògicament totes aquestes persones que ara ja estan afectades, pues, lògicament és un problema, no? Que té que passar un procés d'aquests 15 o 20 dies per saber com s'acabarà desencadenant aquesta situació.
Clar, i són moltes les residències que es troben amb aquesta situació. Amb el fet de tenir alguna persona contagiada pel virus, les últimes dades de salut, senyora Pasqual, diuen que de les 1.073 residències per gent gran que hi ha a Catalunya, en 604, que són moltíssimes, més de la meitat, de fet, doncs, hi ha hagut algun cas de coronavirus. És un percentatge molt elevat.
Sí, jo també ho he sentit. Jo crec que és un percentatge molt elevat, però jo crec que aquí el que s'està realment identificant són aquelles residències que en algun moment han tingut un cas, i jo crec que hi ha una part de Catalunya que ha funcionat bé, perquè pues, el sistema sanitari no estava tan tensionat, i per tant aquesta se detectava, s'aïllava o es posava a l'hospital, es tractava, i fins i tot alguns ja s'han curat i han tornat a les residències. És a dir, jo crec que hi ha gent d'aquestes 600, que estem parlant d'un cas, de dos, que dins del conjunt de Catalunya s'han pogut, donada pel sistema, per una mateixa afecció de tota Catalunya, pues, s'ha pogut controlar d'una altra manera. Crec que hauríem de posar el foc en aquelles que estan pues, a les urbes, no? Com ara Barcelona, i que per tant l'afectació ha sigut molt gran.
Després hi ha alguns casos que evidentment han saltat a la llum pública perquè les xifres són escandaloses. Avui mateix parlàvem d'un cas d'una residència de Palau-solità i Plegamans amb 40 residents morts. Com es pot arribar, li demano, des de la més gran humilitat, perquè tothom pugui entendre, com es pot arribar a aquesta situació en un centre residencial per la gent gran que hi hagi 40 residents morts per un virus?
Uf, és que jo crec que la gent, en la població en general, la gent no és conscient del que això afecta amb la gent gran. És a dir, la primera sensació és que tu tens uns menjadors on hi ha gent, 20, 25 persones, 30, que conviuen conjuntament. Val? I aquesta gent, pues, lògicament, van parlant uns als altres, es van comunicant, ja tenen cuidadores en comú, i de repent tu tens un portador, tens símptomes o sense símptomes, La gran majoria dels portadors que hem tingut a les residències han entrat, la gran majoria, per salut. És a dir, hem anat a un hospital i ens ha retornat i s'ha encomanat, perquè penseu que la gent no hi surt de les residències. alguns per famílies, altres per treballadors. A partir d'aquí, aquest contacte, jo he sentit dir moltes vegades que una de les coses que s'havia de controlar és contractar dins d'una casa que l'agafava la família, que agafaven tots, no? Doncs bé, nosaltres hi ha famílies, nosaltres som una residència que conviuen molta gent i que, per tant, això és tremendament fàcil. És a dir, una cuidadora pot donar de menjar, aixecar uns residents, l'altra els hi dona de menjar, és a dir, hi havia una... quan no hi havia el virus, tu no miraves si aquesta persona t'aixecava i l'altra, ara sí, ara una persona només fa uns usuaris i intentem que ho faci tot el dia perquè no hi hagi un altre que intervingui amb les mateixes funcions. Per tant, si tu has treballat sense EPIs, sense cap EPI, i en aquesta residència, evidentment, és el que ha passat, i per tant, s'ha anat infectant uns als altres sense tindre aquests EPIs, i a més, truques als serveis i de moment tens 15 persones amb febre i 15 treballadors amb febre i no et venen els serveis sanitaris, perquè jo avui tinc tot aquesta residència i he vist que ara mateix amb una afecció tan gran li venien 2 hores al matí uns metges i una infermera i a la tarda un metge i una infermera. I això no es fa res. Estem parlant de que aquí amb 40 persones que han causat èxitos, aquesta gent han tingut moltes persones amb Covid i per tant no han tingut les mesures de prevenció. Segur. Llavors, què s'havia de fer? Pues, bueno, com li deia jo abans, en residències que afecta una persona, se li fan la prova, s'aïlla, que aquí no ha passat això. Llavors, què ha fallat? La residència ha pogut fallar en alguna cosa? Ha pogut fallar en alguna cosa, però és evident que qui ha fallat és el sistema sanitari, en aquest cas. També. Jo no sé què ha passat amb la residència, no ho conec, però el que tinc claríssim és que tal com està funcionant, n'estic completament convençuda que aquesta residència el primer que va fer és posar en coneixement les autoritats que allà tenien gent amb febre. I en els moments més àlgids del coronavirus al nostre país, te podien tardar 2 o 3 dies a venir. I si tu ja en aquell moment ja tenies una afectació de 15 o 20 persones de treballadors i treballaves amb moltes menys mans, això evidentment no causa la difusió. Però jo que ho he viscut és infernal el que realment causa amb les persones grans. És a dir, nosaltres penseu que treballem amb les persones més dependents del sistema, les persones més vulnerables. Clar, aquesta gent ha de lluitar amb el coronavirus com lluitaríem tu i jo. Què faríem? Aniríem a un hospital. I si som malalts crònics, ens atendríem i ens posarien a unes urgències si no ens posarien a una UCI. Pues exactament aquestes persones tan vulnerables han de lluitar igual. Tenen els mateixos drets. Llavors, si en alguns casos es veu que no podran suportar els efectes, evidentment, pues, hi ha molta gent que causa disfunció. I els mateixos metges, quan venen a les residències, ens diuen, vista la història clínica, aquesta persona és impossible que pugui superar els efectes del Covid-19. Per tant, és, quan entra molt fort una residència, és devastador. És devastador, ja pots fer el que vulguis, és a dir, jo fins i tot veient com s'identifica, quan està, és a dir, és devastador. Per tant, el que es té que fer en aquests casos és el sistema sanitari, pues, òbviament, emportar-se gent cap als hospitals, gent cap als sociosanitaris i fer tractaments iguals. És a dir, si nosaltres no la gent, quantitat de gent jove que ha ingressat i ha tingut tractaments, bueno, pues aquesta gent no ha tingut el tractament. Això és culpa de la residència? És culpa dels serveis de l'administració? Jo penso que la culpa és molt fea i en aquests moments, quan tot estem aprenent tots amb el Covid-19, és evident que és molt complicat atendre a persones grans. I això ho podíem saber perquè a Itàlia ha passat en moltíssimes residències. Per tant, no hem tingut EPIs, no hem tingut PCRs, i jo, em perdonareu, però el sistema sanitari, l'atenció sanitària amb aquests equipaments no ha funcionat com havia de funcionar. I, per tant, el sistema no estava preparat. Jo crec que això ho sabem tots, absolutament tots, però no per les residències, per tothom. El Covid-19 ens ha agafat desprevinguts, evidentment, i el nostre sector, per suposat, perquè ara ja sabem els efectes que provoca. Però no... Jo crec que s'hauria de conèixer molt bé abans de poder jutjar quins són els efectes. És a dir, si hi ha casos i es poden aïllar, és fantàstic, però ara que estem fent els PCRs, jo vos ho deia, és que tenim gent que no tenia, que en aquests moments no tenia absolutament cap símptoma. Que això, ara, des d'ACRA comencem a fer un estudi epidemiològic, perquè és curiosíssim. Com persones amb alta vulnerabilitat no els afecta, i altres sí. I estan positius tots. Per tant, cal analitzar molt bé què és, què està passant.
Segurament al principi van badar tots, incloc també a la primera persona, perquè els periodistes també ens vam fer un fart de titular la Covid-19 només afecta la gent gran, i això situa a tot un col·lectiu de persones grans que van des dels 65 en amunt amb una situació de vulnerabilitat expressa, reconeguda, no? I és com si la vida d'uns valgués menys que la dels altres. Aquí vam badar tots, no?
Evidentment, jo crec que aquesta és la gran conclusió, és a dir, nosaltres si sabem que afecta molt més a un col·lectiu, cuidem-lo més, és a dir, protegim-lo més, i per tant, sabem perfectament que molta d'aquesta gent és impossible que se'n surti si no és un tractament, i amb tot i això és molt difícil que se'n surti, per tant, s'ha de ser coherent en un moment de que el sistema pues, no està donant la resposta. Per tant, quan es jutja una residència per això, que han passat un veritable, i estan passant un veritable drama, perquè jo dic que difícilment nosaltres podrem acabar, és a dir, tindrem que fer teràpia molts, per ser capaços d'entendre com aquest virus està fent el mal que està fent, i que truques i no tens la resposta que hauries de tenir. Vull dir, cuidado, i després amb la responsabilitat de les famílies que estan a casa i que saps perfectament que evidentment els està angoixant tota aquesta situació, i és normalíssim, perquè jo també soc filla i patiria igual, no? I, per tant, tens que donar a les famílies que veien que aquesta residència, clar, ells només veuen aquestes defuncions, i cal analitzar com està passant això. I jo ho deia fa una estona, jo no tenia ni idea del que era un PCR, ni un test ràpid, i vos assegurem que estem aprenent a bufetades, i no som sanitaris, som socials. Per tant, des d'ACRA ho hem dit per activa i per passiva. Això és una crisi sanitària, no és una crisi social. Necessitem EPIs, necessitem PCRs. I ara ho veiem, que quan arriben els PCRs a les residències tenim molt més control d'on tenim un Covid positiu. Clar, de qui és culpa? Nostra, de tindre Covid positius que són asimptomàtics. És que, clar, això no és just, ni és just ni és realista, perquè cal entendre que les persones grans els afecta molt més, i per tant se'ls han de donar més servei. Jo ho sento, però la sanitat és universal, tingues l'edat que tingues, i això la consellera Vergés ho repeteix, tingues l'edat que tingues, per tant això vol dir que pots anar tant d'ingressar, tant d'atendre, i, si allà hi ha 40 persones, haurien d'estar ingressades a un hospital, si aquesta és la necessitat que tenen.
A tot això, quan s'estabilitzi aquesta situació, que pel que estem veient trigarem encara mesos a poder-la donar per estabilitzada, caldrà fer un debat a fons, una reflexió a fons sobre el funcionament, sobre la gestió de tot aquest sector, no, senyora Pasqual? Avui posàvem nosaltres l'accent en la titularitat de les residències, com estan entrant alguns grups d'inversió internacional en la gestió d'alguns centres, perquè és un sector molt llaminer, fins ara ha estat un sector molt llaminer.
Bueno, jo, de veritat, jo diria, penseu que en el nostre país, que a 32.000 places són finançament públic, i és igual la titularitat que sigui, es paga el mateix una persona, el mateix, a la titularitat que sigui, sigui una fundació, sigui una SL, o sigui un capital risc, és a dir, es paga exactament el mateix. Per tant, és dir que aquesta gent entra per uns beneficis superiors als altres, nosaltres que representem el 70% de tota Catalunya, i tenim tot tipus d'associats, fundacions, afany de lucre, sense afany de lucre, tot, no hi ha ningú que cobre més que els altres. Exactament el mateix. I és la nostra, sempre defensat el mateix. Una persona gran ha de poder anar a un centre el que tingui més a prop, perquè la proximitat és el més important. I ha de pagar el mateix. Ha de pagar exactament el mateix, sigui qui sigui la forma jurídica que tingui aquesta organització.
I això és així ara?
Ara mateix és així, exactament com li estic dient, exactament així. Per tant, la forma jurídica és demagogia pura, perquè no és cert. És a dir, la Generalitat compra les places al mateix preu, sigui qui sigui. sigui qui sigui. Per tant, no és cert, i jo fins i tot he defensat moltíssimes vegades, que les persones grans no han de pagar ni un duro de diferència tinguin una plaça. Evidentment, hi ha gent que es queda fora del sistema i anirà a buscar una plaça amb una ajuda. Quina plaça anirà a buscar? La que tingui més a prop de casa, perquè vingui la família més sovint. És així. Llavors, la forma jurídica no ha estat mai, ni ha sigut mai, ni el debat que hem entrat mai ha sigut un problema, perquè el preu públic és el mateix. I moltes d'aquestes places concertades estan a titularitat privada. Per tant, fixa's que difícil, que diferent és l'explicació. Molt diferent és l'explicació. Ara, hem d'entrar en debat, com vostè me deia, per suposat. Fa 10 anys que les tarifes estan congelades. 10 anys. Jo fa molts anys que estic dient hem d'incrementar els ràtios de personal. Fa molts anys que estem dient salut ha d'entrar més a les residències, perquè estem atenent a un 93% de malalts crònics amb unes patologies, pluripatologies. I, per tant, nosaltres necessitem oxigen. Quan entra un metge, diu, teniu oxigen? No n'hem tingut mai. No n'hem tingut mai. Quants anys fa que diem que el personal, ara un cap de salut, ara que sí, han d'entrar tots, perquè estem a sanitat, perquè les regions sanitàries, me va passar personalment a mi un dia un cap de salut que està darrere de la residència, que no ens atenia, perquè teníem un altre sistema, i em va dir, però que aquí al carrer del costat hi ha una residència? Sí, sí, li vaig dir, quan s'acabi això, te vindré a buscar i vindràs a visitar-la i ens coneixerem. Però això és el que ha passat. Llavors, per l'amor de Déu, és que estem aquí atenent a les persones més fràgils del sistema. I jo li deia abans, li dic de tot cor, ens costarà molt superar aquesta situació, perquè ara mateix ha de ser un criteri clínic, totalment d'acord, però un criteri clínic és estudiar la història de clínica d'aquesta persona i si se n'ha de sortir, s'ha de passar a l'hospital, urgentment. I si és un final de vida, a mi moltes persones, moltes famílies m'han dit, mira Cinta, si és un final de vida, que es queda a la residència, que em podrà acabar millor la vida, perquè és la gent que la coneixeu, la gent que ho ha estat al seu costat, i no a un hospital que, evidentment, pues és més fred que una residència que tu has viscut l'últim any o l'últim dos anys de la teva vida. Jo crec que el món residencial es mereix un canvi de dalt a baix, un model que nosaltres hem demanat i seguirem demanant. I sincerament, això és un tema que posarà moltes veritats damunt de la taula. I jo dic que hi haurà un espill i ens haurem de mirar tots en aquest espill, tots. Perquè l'atenció sanitària que tant demanem i que des de la pròpia Generalitat s'han fet estudis del PIAIS per integrar tot el sistema. Però jo ho he dit a algun president, fa 10 anys que en parleu i 15 d'integració del sistema. Fem-ho ja. Perquè hi ha hagut moltes intentones de que realment integrar aquest sistema. Clar, no ha passat. I ara, evidentment que tots voldríem ara tindre el sistema sanitari integrat als centres, però bueno, ara és un procés que s'haurà de fer. Però no jutgin en aquella gent que han tingut, perquè jo més que jutjar, els asseguro que el que només penso és el patiment que poden provocar. Hi ha un decret llei que s'ha fet que diu que nosaltres podem demanar auxili. I consta que ho ha demanat un munt de residències auxili, moltes. Per un col·lapse epidemiològic o per un col·lapse de personal. És així. I jo crec que no podem remenar moltes coses i hem d'anar avançant, però ha sigut molt dur i està sent molt dur ara mateix.
Està claríssima la radiografia que està fent Cinta Pasqual amb aquest infern que ens està descrivint aquest drama i com costarà amb aquesta teràpia que diu que hauran de fer tots plegats per superar, per situar, per entendre tot el que estan vivint. Li agraeixo molt que ens hagi atès avui, que hagi atès la trucada de Catalunya Ràdio. Cinta Pasqual, molts ànims. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès. Bona nit.